Radio Macondo.
Gener de 1933. A Barcelona neix un nen de mirada pura i brillant. La seva mare mor poc després del part i el nen queda a càrrec del seu pare. Un taxista que no sap gaire què fer amb un nen i que tampoc té gaire interès en descobrir-ho. Aquest pare, en la seva feina de taxista, porta una parella. Una parella que venen molt tristos del metge que els ha dit que no podran tenir fills. Aquesta parella vol tenir fills i no poden. El taxista té un fill de qui no es pot fer càrrec. Arriben a un acord i la parella adopta el nen. El nen creix amb la seva nova família. Família on naixerà una germana. Una cosa que passava quan dones, considerades estèrils, adoptaven un nen. I sempre va creure que el seu pare el va abandonar. Se'l va treure de sobre. No li va perdonar mai. Quan va poder, va fer oficial l'adopció, legalment, en canvi de cognoms i tot. Per fi, duia els cognoms de la seva família. Ja no seria mai més conegut com a Juan Faneca Roca. A partir d'aleshores, a tots els efectes seria conegut, recordat i admirat com a Juan Mercè Carbó.
Benvinguts a Lectures des de Can Mans. Som l'Antoni Iglesias i el Cesc Llaveries, de la Biblioteca El Carmel Juan Mercè, i jo mateixa, Iris González, de la Biblioteca Gabriel García Márquez. Som una banda lectora i una unitat de destí en lo literari. I avui us parlem des de Ràdio Macondo, a la Biblioteca Gabriel García Márquez.
La Biblioteca El Carmel Juan Mercè està especialitzada en novel·la barcelonina. N'hem llegit molta i us donarem la tabarra amb aquest tema.
Ja esteu els de Barcelona amb el barcelocentrisme. La gent de Sant Carles de la Ràpita no té dret a que parlen dels seus llibres, eh?
A veure, ja ho parlarem, això. Dedicarem cada programa a una novel·la barcelonina emblemàtica de la nostra elecció.
Nos gustaría fer un programa mensual, però ay, amigos, Dios proveda.
Estàs escoltant Ràdio Macondo, la ràdio comunitària de les Biblioteques de Barcelona.
La cita que heu escoltat a l'inici és la versió més novel·lera de la pròpia història de Juan Mercè, la que explicava ell mateix, però sembla que no va ser ben bé així i els pares adoptius i el seu pare biològic es coneixien d'abans. Atès que la nostra biblioteca porta el nom de Juan Mercè, hem decidit començar aquest programa amb la seva novel·la més emblemàtica, Últimas tardes con Teresa.
El Monte Carmelo és una colina desnuda i àrida situada al nordoeste de la ciutat. Manejados los invisibles hilos por expertas manos de niños, a menudo se ven cometas de brillantes colores en el azul del cielo, estremecidas por el viento y asomando por encima de la cumbre igual que escudos que anunciaban un sueño guerrero. En los grises años de la posguerra, cuando el estómago vacío y el piojo verde exigían cada día algún sueño que hiciera más soportable la realidad, el Monte Carmelo fue predilecto y fabuloso campo de aventuras de los desarrapados niños de los barrios de Casabadó, del Guinardó i de la Salut.
Com es dedueix d'aquest fragment, la novel·la està ambientada en gran part al barri del Carmel, un barri que Juan Mercè va situar al mapa literari i que als anys 50-60 estava completament al marge de la ciutat.
Per a la senyora Serrat, el Monte Carmelo era algo así como el Congo, un país remoto e infrahumano, con sus leyes propias, distintas, otro mundo. A través de la luminaria azul de su vida presente, a veces aún le asaltaban lejanos fogonazos rojos, un viejo cañón antiaéreo disparando desde lo alto del Carmelo y haciendo retumbar los cristales de las ventanas de todo el barrio. Entonces, cuando la guerra, vivían en la barriada de Gracia, y al horrendo cañón aquel la gente lo llamaba el abuelo.
El protagonista de la novela es Manolo Reyes, el pijo aparte, habitante de las barracas del Carmelo, que se dedica a robar motos y revenderlas. Durante una visita a Blanes con un amigo, ve a lo lejos una preciosa muchacha rubia que está con su familia.
Segueix a la noia, que es diu Teresa, que va fins a casa seva. Aquella noia, aquella família, aquella casa és tot el que el Pijoaparte ambiciona per arribar a l'estatus social que creu mereixer. Mirant d'aconseguir-ho, es cola de nit a la casa de la Teresa per enllitar-s'hi. Però per error, acaba amb la minyona.
La Teresa està inspirada en una noia real que va conèixer Juan Mercè durant una estada de l'autor a París. Aquest li feia classes de castellà. En paraules de Juan Mercè, que recull Josep Maria Cuenca a la biografia Mientras llega la felicidad...
Yo daba a aquellas muchachas unas supuestas clases de español, pero en realidad te dan charlas, conversaciones. A ellas les gustaba que les hablara del suburbio de Barcelona. Enseguida vi en aquellas muchachas de la burguesía parisina una cierta fascinación y nostalgia por un arrabal que nada tenía que ver con sus vidas. Teresa era una chica rubita y muy guapa y estaba en una silla de ruedas después de un accidente de coche. Las clases las daba en el domicilio de los Casadesús. Las amigas de Teresa eran unas 5, todas estudiantes, y hablaban bastante mal el español. Yo improvisaba y hablaba de Barcelona, y hoy tengo la impresión de que me inventaba muchas cosas. Desde luego, este episodio está en el origen de Últimas tardes con Teresa. Soy muy consciente de ello.
La novel·la tracta la relació entre el Pijoaparte i la Teresa, que realment no és una relació entre les persones, sinó entre les imatges que tenen l'un de l'altre. La Teresa veu en el Pijoaparte un treballador pobre però amable, idealista, amb consciència de classe i inquietuds polítiques. I el Pijoaparte veu a la Teresa com una noia ingènua...
¡Qué coi ingènua! ¡Es muy tonta!
...i rica, que li farà de passaport cap a un món millor.
Un braguetazo de tota la vida.
Parlem dels espais. A la novel·la es menciona que el Pijoaparte viu a les barraques de la Curva de la Pera, les de Raimon Casellas.
¡Qué Raimon Casellas! ¡El santo!
Per una vegada a la vida, el nostre tribunero l'encerta. Aquelles barraques eren conegudes com el santo, per la imatge del Sagrat Cor de Jesús que van regalar els barraquistes, els religiosos del Cotolengo del Padre Alegre, que està al costat del Parguell.
Él nunca quiso decir dónde vivía, pero ella supo muy pronto cómo encontrarle. En el bar Delicias, junto a la estufa y jugando a la manilla con tres viejos jubilados, entre los que su juventud se avenía de una manera chocante, ensimismado, olvidando o despreciando quién sabe qué placeres a cambio de la sabiduría de las cartas y de los viejos, rindiendo con ellos un solemne culto al silencio y a la parsimonia de gestos y miradas. Un ritual para el cual el joven del sur estaba particularmente dotado, sobre todo en invierno, y cuyos motivos habría que buscar no solo en el diario trato con el frío, con el pado y la indigencia que pululan en los suburbios, y que a él le dan familiares desde niño, sino también en el hecho de que su rada disposición a la aventura, frustrada en parte por el invierno, aquí se podía sustituir momentáneamente por hiedáticas formas expresivas.
El bar Delícies era el centre neuràlgic de les barraques de la zona, el seu telèfon, el lloc on buscava qualsevol persona que visqués a l'entorn i on es rebien les cartes. Obria molt d'hora al matí perquè els barraquistes, que anaven a treballar a l'obra, fessin la primera barretxa del dia. I després, els vells jugaven a cartes al caliu de l'estufa. Era el refugi climàtic de l'època.
Aquella misma tarde, en el bar Delícies, se recibió una carta para Manolo. Un chiquillo fue a entregársela a su casa. Era de Teresa. El sobre solo llevaba escrito Manolo Reyes, Bar Delicias, Carretera del Carmelo. Dentro había tres cuartillas llenas hasta los bordes de una letra pequeña y apretada, muy bonita y armoniosa. Evidentemente era la copia en limpio de un denso borrador y con una sola tachadura.
Volem destacar també la plaça Sant Llei com a espai fronterer de trobada entre dos mons. Per un costat, el barri de Barraques del Carmel i per l'altre, els barris de la Salut i de Gràcia. Com a exemple d'aquest punt de trobada, les festes de la salut, que sense ser les més rellevants de la ciutat, eren on es barrejaven les persones de dalt de la muntanya i de baix de la muntanya.
Es la fiesta mayor, aclaró Manolo. Teresa, que iba delante de los body, frenó el coche y sugirió dar una vuelta a pie por las calles más animadas. En la plaza Sant Llei había un gran entoldado con baile y atracciones. Compraron helados y gorritos de papel, bailaron y recorrieron varias calles.
La Salut és el nexe entre els espais literaris i vitals de Juan Mercè. El carrer Martí és on va viure. El carrer Llorer, cantonada amb Escorial, estava situada a l'escola on va estudiar, per dir alguna cosa.
En el Divino Maestro no aprendí nada, ni recibí ningún estímulo positivo. aquel colegio era una porquería. Éramos, en total, unos 15 o 20 chicos, ninguna chica, de edades diversas. Nos hacían rezar el rosario todo el santo día e ir a misa. Había una cosa que se llamaba los tarsicios, que consistía en ir acumulando puntos si confesabas más que los demás alumnos. La mayoría mentía para puntuar, pero el cafre de Espinosa de los Monteros controlaba mucho y nos hacía preguntas que nos ponían en evidencia y a veces nos pillaban. Aquel maestro furraba de vez en cuando, un coscorrón, una bofetada. Yo me las apañaba para no distinguirme en nada.
Després de deixar l'escola, va entrar a treballar com a aprenent als 13 anys a un taller de joieria situat al carrer de Sant Salvador. Mercè coneixia de primera mà la realitat obrera. Va compaginar la feina al taller amb l'escriptura. Comença a cridar l'atenció del món editorial quan participa al Premi Literari Biblioteca Breve, del que en va quedar finalista. Quan els editors li preguntaven quines eren les seves aspiracions com a escriptor obrer...
Escriptor obrer, què és això? Una persona que escriu a una mina? A una obra?
Ell responia que volia guanyar prous diners per engegar a fer punyetes la feina al taller de joieria. L'etiqueta escriptor obrer és important perquè en aquella època la majoria d'escriptors eren de classes benestants, com també ho són els personatges de la Teresa i els seus amics, universitaris de Casa Bona que jugaven a fer la revolució i a filosofar sobre un món obrer que només havien llegit els llibres i que no tenia res a veure amb la realitat.
Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos.
Ràdio Maconda, la ràdio comunitària de les biblioteques de Barcelona.
Amb motiu del 50è aniversari d'Últimes Tardes con Teresa, vam col·laborar en una publicació homenatge on se'ns van plantejar tres preguntes sobre l'obra. Hem volgut aprofitar-les per encetar una conversa literària sobre la novel·la. Les preguntes eren: quan i en quines circumstàncies personals vas llegir per primera vegada Últimes Tardes con Teresa? Quina impressió et va provocar la seva lectura? I quina rellevància i vigència creus que té?
Doncs jo vaig llegir per primera vegada Últimes Tardes con Teresa quan vaig entrar a treballar a la Biblioteca del Carmel, perquè fins a llavors Juan Mercè per mi era totalment un desconegut. O sigui, sabia que era un escriptor, però com que no em va entrar mai a les lectures obligatòries de COU, doncs no el vaig llegir mai, i el vaig llegir quan vaig entrar a la biblioteca. És horrorós dir-ho així, sí, va ser així. Fa vergonya, però és així.
En realitat, la meva història és la mateixa. Jo, abans d'entrar a la biblioteca, sí sentia curiositat per Mercè, però no havia llegit res. De fet, el primer llibre que vaig llegir de Mercè no va ser Últimes Tardes con Teresa, va ser Rabos de lagartija. I un cop vaig entrar, doncs, bueno, ja vaig decidir llegir Últimes Tardes.
Vaja, jo aquí seré la veu discordant. Jo sí que me l'havia llegit abans d'entrar a treballar i recordo que estava en una feina bastant, bastant dolenta i tenia 15 minuts de descans a la tarda i aleshores era el temps just de creuar la Meridiana, que era on treballava, ficar-me en un bar, demanar una canya, agafar el llibre i llegir aproximadament unes 7-8 pàgines abans de pagar la canya i tornar. I el llibre, tot i que és dens, no és una lectura lleugera, però em va agradar molt quan vaig deixar aquella feina, abans de passar a la següent, un dia a casa vaig agafar el llibre i el vaig acabar. I quan vaig arribar a la biblioteca em sonava una mica el que era l'ambient, el que era el bar Delícies, que vaig pensar, hòstia, existeix. Que és una cosa que quan fem rutes pel barri d'Últimes Tardes con Teresa ensenyant al barri a estudiants de COU, tots diuen el mateix: ostres, el bar Delícies existe de debò, sí que existeix.
Clar, això em fa gràcia perquè ara que es parla de... ara està d'actualitat el tema de que desapareixen les lectures obligatòries al batxillerat. Clar, jo no el vaig llegir perquè no el vaig tenir de lectura obligatòria. De fet, si l'hagués tingut com a lectura obligatòria, l'hagués descobert d'adolescent a Mercè. Llavors, això és que per un costat no fem llegir obligatòriament obres que no toquen a adolescents, però de fet, i enllaçant amb la tercera pregunta que ens van fer, la de la rellevància, jo crec que aquesta novel·la, si me l'hagués llegit d'adolescent, m'hagués agradat molt. De fet, una de les rutes que vam fer amb adolescents, que vaig fer jo, els hi va encantar, perquè trobo que que és molt d'adolescent. Parla de joves i d'aquests primers amors. I trobo que si l'hagués llegit d'adolescent m'hagués aportat una visió que no tenia i que l'hagués gaudit d'una altra manera que no llegir-la d'adult, que ja estàs com més lluny d'aquelles èpoques tan crucials i que ho veus tot des d'una calma que d'adolescent no tens.
Quan expliquem l'argument de la novel·la amb els nanos, quan fem visites amb l'Antonio a vegades, és això, que hi ha coses que sí que els hi xoquen, com el fet de que el Pijo Aparte es fiqui a casa de la Teresa de nit a les braves una mica.
Però perquè són coses d'una altra època.
Però després, el tema de la relació, de com la noia Sant Mitjan Caterina del mangui, del tio Chungo, tot això veus que realment connecta molt, tant amb ells com amb elles. La idea del nano de fotre el braguetazo, la idea d'ella de, ostres, jo el reformaré, segur que és bo en el fons.
Sí, de fet, una de les coses que més em crida l'atenció quan fem les visites guiades a grups de col·legis és que, curiosament, els nanos del sector de ciències els agrada més la novel·la que els de lletres.
Sí.
En sèrio?
Sí.
Això no m'ho havíeu explicat.
Vam tenir un dia, vam fer visita doble, i amb el grup de lletres va ser així, mentre que amb el grup de ciències va ser sensacional, va anar molt més bé, curiosament. I una cosa que també hem vist és que costa molt explicar el que és les barraques, perquè quan arribes allà has d'explicar que el Delicias era important perquè era el telèfon, el lloc on anar a buscar la gent, i que tot allò estava rodejat, tot el camí fins als búnquers eren barraques, a la Curva de la Pera eren barraques, i clar, no saben gairebé què és barraca. I, de fet, quan ve gent d'altres països, ens trobem que barraca és una paraula catalana que no té traducció al castellà més enllà de xabola, que tampoc l'entenen. Acabem dient favela perquè és una realitat que desconeixen, i, clar, se'ls ha d'explicar que realment a Barcelona durant uns anys va haver-hi com prop de 100.000 persones vivint en diferents emplaçaments barraquistes.
I quina impressió us va provocar la seva lectura?
A mi em va cridar molt l'atenció, perquè jo crec que és una bona mostra de la societat del moment, no? Agafa dos mons diferents, per una banda el Pijo Aparte, el Carmel, aquest món molt de barri, molt de misèria, i l'altre costat de la moneda, que és la Teresa, que és el món burgès, molt benestant, i crec que fa una bona contraposició de la Barcelona del moment.
A mi em va cridar molt l'atenció, sobretot al nivell d'espais, com parla d'aquesta frontera invisible entre el Carmel i la resta de la ciutat, però que al principi de la resta de la ciutat seria la Salut i Gràcia. I en un primer moment vaig pensar, hòstia, que exagerat, això ja no és vigent, no és així, i després de començar a treballar al Carmel durant... Clar, jo vivia a Gràcia, visc a Gràcia, i al pujar al Carmel i baixar cap a Gràcia, encara veia aquesta frontera, òbviament, ja no és el Carmel, ja no és el barri dels 80, perillós, quinqui, tan estigmatitzat, però encara hi ha diferències, i estàs a 15 minuts de Gràcia en autobús, i encara veus aquella frontera invisible quan passes un carrer i dius, vale, ja no estem al Carmel.
Però és curiós, però són fronteres invisibles mentals, perquè en realitat no n'hi ha cap aduana ni cap cosa que t'ho indiqui. Però en realitat estan ahí. Jo recordo que, per exemple, de petit passejàvem amb els meus pares, jo soc de Nou Barris, per al Passeig Fabra i Puig, però quan arribàvem a la Meridiana ja tornàvem, mai creuàvem. Era com, què hi ha més allà?
Jo recordo que quan vaig començar a treballar a la Biblioteca del Carmel, vivia a Barcelona, agafava el 92, un autobús que passava un cada mitja hora o així, i es notava, un cop enfilava plaça Sant Llei, que hi havia un canvi. Era més verd, era més obert, era més... Però hi havia algun canvi. Sí que era real. O sigui, potser costava de definir el què, però sabies que estaves en una altra zona. I a mesura que allò s'anava enfilant, a més, era una ruta com molt panoràmica, que encara el 24 em sembla que encara la fa. I, ostres, vas veient aquells espais, tot l'skyline fins al mar, però... Sí, la vista és molt maca, però a on estic? On m'estic ficant? I això sí que era molt... Existia i existeix. No és ni el barri dels 80, no. Ni el barri dels 50, no, 60, no. Que parlava Mercè, però sí que encara hi ha aquesta diferència. De fet, quan la senyora explica la cita que hem llegit, per a la senyora Serrat, el Carmelo era algo así como el Congo. Però és que realment la gent de Barcelona, i això si parlàvem amb els meus pares, amb els avis i tal, realment el Carmel era això, era el Carmel. I allò ja era la selva, no se sabia massa què hi havia, com estava, com funcionava. Era el Carmel, era una altra realitat, era un altre pla de la realitat completament diferent. I una cosa que em va agradar del llibre i que trobo que retrata molt bé i que potser és una cosa que et va venint amb més lectures o quan hi penses, és que realment el flirteig entre la Teresa i el Pijo Aparte és completament irreal perquè s'han enamorat o s'han encaterinat de les imatges d'ella, de que no, és un obrer idealista, més a més, amb consciència de classe, no sé què, és un quinqui, roba motos, només et vol per pujar. I ell també, perquè realment, si cadascun dels dos veiés realment l'altre, deixarien de parlar-se al minut zero. O sigui, és que realment no funcionaria de cap mena, de cap manera. Sí, sí.
A mi em va fer molta gràcia també una cosa del llibre, que eren les festes, la festa major, quan parlen de les festes majors, que en el moment que hi ha, crec que és a la Salut, no?, que hi ha la festa major, sí, de la Salut. Em va fer molta gràcia perquè em va recordar a les festes de Gràcia de quan jo era petita. I quan el vaig tornar a llegir ara per gravar el programa amb vosaltres, vaig pensar, ostres, aquestes eren les festes de Gràcia de quan jo era petita, que ara ja no s'hi pot anar. Ja no són aquelles festes de Gràcia. I són aquelles festes que encara queden a barris de Barcelona que no estan tan popularitzades.
Tan turistificats.
Sí. I em va fer molta gràcia llegir aquelles festes de barri, que sortia tot al carrer, sorties al carrer a fer la festa. És que és meravellós. Aquella part m'agrada molt de la novel·la.
Una cosa que em va fer gràcia llegint després sobre la novel·la és que en la recepció que va tenir, la novel·la va tenir molt d'èxit, tot i que li va costar passar per la censura, però que es va crear una mena de psicosis entre els empresaris de l'època que tenien filles a la universitat, perquè molts veien en la seva filla una possible Teresa i deien, ai, que no se m'ajunti ni amb els revolucionaris per una banda, ni amb els Pijo Aparte per l'altra, o sigui, no fotem. I que hi havia com molta por a aquestes dues coses. De fet, entre les dues preferien que s'anés amb els revolucionaris, que al cap i a la fi eren de casa bona, però sí que es veu que va haver-hi tots els empresaris que tenien filles de la universitat es van acollonir molt, molt ràpid perquè pensaven que, hòstia, a veure si això crearà una tendència, una moda o el que sigui.
Un efecte crida.
Exacte.
De fet, a mi una altra cosa que em crida l'atenció és que, clar, la novel·la també al seu temps va ser molt, molt polèmica, perquè, clar, en sectors d'esquerres també, diguem, som los pijos d'esquerres, no és aquesta visió, o sea, trenca la mitologia obrera, i això Mercè sempre ho ha reclamat, no? Diu, bueno, els obrers són com qualsevol altra persona, els obrers no volen fer la revolució, els obrers volen viure bé, tenir el seu, sí, cotxe, la seva casa, el seu televisor i viure tot el millor que puguin. No tenen ahí una aspiració de fer una revolució i...
De fet, quan li preguntaven a Mercè, doncs, què se n'havia fet d'aquests revolucionaris, doncs ell va dir que després dels anys universitaris, doncs vam tornar a ser el que sempre havien sigut, senyoritos de mierda.
Ostres.
Mercè, sempre diplomàtic.
Mercè Style, sí, és el millor. Fas Barcelona tropical quan passejo al teu costat i ballem amb les palmeres que han crescut per on tu vas. Barcelona tropical. Fins aquí el primer programa de lectures des de Can Mans. Us recomanem que llegiu la novel·la Últimes tardes con Teresa, de Juan Mercè.
I si us esteu preguntant d'on ve el nom de Lectures des de Can Mans, Can Mans és el nom d'una masia situada al barri del Carmel. Concretament, entre els carrers Murtra, Alguer, Sagimon i Calderón, allà hi havia una masia que va començar com un forn de calç i que va acabar com a fonda fins a primers mitjans del segle XX. Justament és on actualment està situada la Biblioteca del Carmel i per això l'hem escollit el seu nom com a títol del programa. Si els teus ulls jo veig el mar,
vull ser roca de coral. Ens acomiadem tot desitjant que us hagi agradat i, si Dios prové, tornarem el més aviat possible. L'estiu no s'acabarà. Fas Barcelona tropical quan passejo al teu costat i veiem amb les palmeres que han crescut per on tu vas. Barcelona tropical, no hauria pensat mai que la Barceloneta em sentiria com a Hawaii. Ai, 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 ai.
Shh.